Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Moltíssims alumnes que volen guanyar-se la vida d'una manera legal, no com el que m'ha estat explicant durant aquesta darrera hora, que en fi, té molts claroscurs, més oscurs que clars, com és la manera de guanyar-se la vida, José Luis Moreno, d'aquestes 700 empreses pantalla. Un de cada quatre universitaris a Espanya continua a l'atur 3 anys després de titular-se. És la tercera pitjor dada de la Unió Europea i, segons les darreres dades publicades per Eurostat, només els joves grecs i els italians ho tenen més difícil encara per trobar feina quan surten de la universitat. Com haurien d'ensenyar les universitats? Es pot fer alguna cosa perquè els joves surtin, podríem dir, amb més opcions per incorporar-se al mercat laboral? Què s'hauria de canviar en el món de la universitat? Doncs d'estudis i d'altres moltes coses en parlarem tot seguit amb el nou rector de la Universitat Pompeu Fabra, el catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat i també decà del Col·legi d'Economistes, Oriol Amat. Senyor Amat, molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Ara dèiem que un de cada quatre universitaris a Espanya continua a l'atur tres anys després de titular-se. La pregunta és, això és culpa de la universitat o és culpa del mercat laboral? Què passa aquí?
Aviam, punt zero.
Sí.
El percentatge de persones amb atur, de joves amb atur, que no tenen estudis universitaris és molt més elevat. Estaríem parlant de quasi un 50%. Per tant, hi ha una, diguem, una relació directa claríssima entre nivell d'estudis i inserció laboral. Quan una persona té més nivell d'estudis, immediatament va pujant la inserció laboral. Ara, la dada que acaba d'esmentar és certa i vol dir que ens ho hem de fer mirar. I què vol dir fer-nos-ho mirar? Doncs vostè deia de qui és culpa. Jo diria que sobretot és responsabilitat del món universitari. Les universitats hem d'estar més a prop de la societat, perquè les universitats servim a la societat i hem d'estar més a prop. En els darrers anys ens hi hem apropat molt, però encara estem lluny comparat amb països del nostre entorn, com és de França cap amunt, diguem-ne.
I com t'hi apropes a la societat? Perquè, per exemple, vostè com a nou rector de la Pompeu Fabra vol liderar una revolució en l'àmbit de l'ensenyament superior, que també potser hauria d'aplicar-se amb d'altres classes relacionades en el món de l'educació. El nou model que s'implantarà el proper 1 de setembre s'anomena Edvolució, que és, que és aquesta barreja entre educació i evolució. Quina és aquesta proposta? Què és el que vostè vol implantar?
A la nostra proposta té diverses potes. Una té que veure amb l'educació, però abans n'hi parlo d'una altra per arribar a l'educació, que és les universitats, sobretot el que fem és generar coneixement, això vol dir recerca, i ara anem a l'educació.
Sí.
Aquest coneixement que generem ens hem de preocupar i esforçar perquè arribi a la societat. I arriba a la societat de dues maneres. Una és amb la transmissió de coneixement a les aules, i aquí ve el model d'evolució, però després ve la transferència de coneixement al teixit empresarial, social, sector públic, etc. Aleshores, a les universitats, en el cas concret de la Pompeu, però diria de tot el sistema universitari català, generem molt coneixement, però no ho fem prou bé amb que aquest coneixement arribi a la societat. Això es veu, li donaré una dada...
Sí.
A Catalunya viu l'1 per 1.000 de la població mundial. 1 per 1.000. De cada 1.000 persones que habiten a la Terra, de cada 1.000, una viu a Catalunya. Doncs aquesta persona que viu a Catalunya produeix l'1% de la ciència mundial. És a dir, l'1 per 1.000 de la població, que som els catalans, produïm 10 vegades més. És a dir, produïm l'1% de la ciència. Ho fem molt bé a l'hora de generar coneixement, però... quan mires les dades de com aquest coneixement arriba a la societat, i això vol dir patents o temes semblants, els indicadors que tenim ja són molt dolents. Són molt bons en generació de coneixement, són dolents en com aquest coneixement arriba a la societat. Aleshores, el coneixement té que arribar a la societat a través de la transferència, això vol dir molta interacció amb el teixit empresarial, el sector públic, les cooperatives, l'economia social, però també amb un model educatiu que primi no veure l'estudiant com una persona que arriba el dilluns a l'aula com si fos un dipòsit buit, que el professor, la professora, que és una persona molt intel·ligent i l'omple com si anés amb una benzinera, és no veure l'estudiant així, és no veure l'estudiant que té que estar 25 hores a la setmana sentat en una cadira escoltant i prenent notes, sinó veure'l com una persona que abans d'anar a classe, utilitzant una metodologia que se'n diu la classe inversa, abans d'anar a classe li has donat unes lectures, uns vídeos, uns materials, li has proposat unes preguntes a contestar en grup, de manera que va a classe no com un dipòsit buit que s'ha d'omplir, va a classe com un dipòsit ja bastant ple, i aleshores les classes, més que un professor que el que va és recitar una lliçó, que és la mateixa que l'any passat i que l'any anterior, el que fa el professor, la professora, és, entre tots, contestar preguntes que s'han formulat, demanar als estudiants que surtin a la pissarra, que expliquin el projecte en el que han treballat, i això vol dir que en lloc d'estar 20-25 hores a la setmana sentats en una aula prenent apunts, que el que passa és que tercer i quart molts estudiants ja no van a classe, perquè avui en dia els estudiants són diferents dels de fa 5 o 10 anys. Els estudiants avui en dia per internet ho troben tot. No els hi cal anar a classe a prendre unes notes, perquè el que podrien prendre notes ho tenen amb recursos d'internet. Doncs els estudiants, en lloc d'estar 20-25 hores a la setmana en una aula, de manera passiva, estaran 6 o 7 o 10 hores, però de manera activa, on l'estudiant és un actor que pren participació activa amb el desenvolupament de la classe, que planteja preguntes, i per tant el que s'està fomentant és algo que avui és el que avui en dia necessita la societat, que és estudiants amb esperit crític, amb esperit analític, amb capacitat de treballar en grup. I després, a la Pompeu Fabra el que volem fer és fomentar molt el que és l'humanisme, la cultura, la passió per la sostenibilitat, pels aspectes ètics. Tot això és el que vol dir evolució. Evolució vol dir classe inversa, molt treball en grup, entre classe i classe, reunions amb els professors, això vol dir tutories, que és el que els estudiants que fan Erasmus i se'n van a Anglaterra, se'n van a Oxford, a Cambridge, o van a Suïssa, o van a l'MIT, quan tornen et diuen, escolta, en lloc de 20-25 hores a la setmana de classe, en fèiem 6 o 7. Ara bé, entre classe i classe feien treballs en grup, teníem els professors, les professores, en grups de 4 o 5, que ens deien el que teníem que fer, el que no, ens plantejaven preguntes, i per tant creiem, ja hem fet proves en els darrers anys, i és un sistema on l'estudiant va a classe amb molt interès, i quan l'estudiant va a classe amb molt interès, aprèn molt més. I aquestes 6 o 7 o 10 hores de classe, conjuntament amb hores amb el professorat de reunions, de tutories, és on creiem que l'estudiant realment aprèn el que avui en dia es necessita, que és esperit crític, saber analitzar, buscar, treballar en grup, i al mateix temps tindre una visió humanista, una visió cultural, donar importància al que a la Pompeu Fabra li donem molta importància, que és el que deia, doncs una visió dels temes de gènere, la sostenibilitat, la dimensió cultural, l'humanisme. Això és evolució.
Sense ànim de que els copiïn, en aquest cas que copiïn aquesta proposta que vostè vol portar a la Pompeu Fabra, escoltant-lo, a vostè l'haurien d'haver fet conseller d'Educació, ho dic perquè, clar, això que vostè ho posa i ho vincula a la universitat, és que jo crec que ja és d'una urgència de traslladar-ho al model educatiu des de que comença en l'ESO. Ho dic perquè cap de setmana passat parlava amb professores, en aquest cas, de la canalla, i jo els hi preguntava, què ha canviat amb tots aquests anys quan arriben nous alumnes, és a dir, alumnes que comencen, i et diuen, home, el que ha canviat és que nosaltres fem la classe i l'alumne està desconnectat. O sigui, no escolten. Diu, només paren atenció quan nosaltres projectem, o sigui, quan jo baixo la pantalla i projecto unes imatges, aleshores es genera l'atenció, però si no, la desconnexió a dia d'avui és total, és màxima, i vas fent hores de classe, i clar, dius, no té res a veure aquest alumnat amb l'alumnat que nosaltres teníem, però clar, no parlem d'alumnes universitaris, parlem d'alumnes que arriben que entren a l'ESO.
Està clar, aviam...
Això que vostè proposa és interessatiu, però clar, escoltant-lo vostè penso, home, és que això potser ens hauríem d'espavilar tots i de tirar enrere i de sacsejar el model educatiu des del començament.
Per descomptat que s'ha de fer,
no?
És el que a Finlàndia fan des de fa 20 anys. I el món anglosaxó és així des de fa molts anys. Quan parlava de l'MIT, de Harvard, aquestes universitats utilitzen aquestes metodologies des de fa dècades. I per tant, aquí ho hem de fer. Jo quan em van proposar, escolta, per què no et presentes, vaig pensar, mira, serà una oportunitat per accelerar aquest procés d'implantació d'aquest nou model educatiu, que crec que tindrà molt d'èxit, que farà que els estudiants tinguin molt d'interès de vindre a les aules, per tant aprendran molt més, i pot ser que això, igual, potser és molt ambiciós i potser seria pecada de triomfalisme, però potser pot ser també referent per a altres institucions. Home. Que potser diguin, potser val la pena mirar-nos això.
Marta Cailà.
Ara, això, jo, escoltant el senyor Amat, pensava, ostres, això pels professors és un repte, perquè les persones que estan fent classe avui dia a la universitat les han ensenyat a fer classes d'una manera determinada, que és la classe magistral, és el que ells han après a fer. I ara jo em poso la situació d'un professor que dona uns materials als alumnes, alumnes interessats en aprendre, que es preparen les classes, que van a l'aula amb preguntes, amb reptes. Potser el professor en aquell moment diu, ara m'estan dient coses que jo no... Pot passar això, m'imagino, perquè una cosa és que tu et preparis la lliçó i deixis anar tot el que tu saps, i una altra és anar sense saber què et qüestionaran els alumnes. Ja estan preparats els professors per aquest canvi revolucionari?
Nosaltres començarem, aviam, jo vaig començar de rector fa un mes, aleshores l'any que ve, diguem, està tot ja planificat, tot i que el model d'evolució és un model que la universitat ha començat a dissenyar ja fa més de 3 anys. S'ha estat 3 anys amb grups de treball, han participat estudiants, antics alumnes, professors, professores, etc. És a dir, s'ha estat treballant durant 3 anys. Aleshores jo em trobo amb un model dissenyat que comparteixo plenament, i perquè a més hi he participat també amb la confecció. I aleshores aquest primer any treballarem amb professors i professores els que voluntàriament vulguin participar en l'experiment. I el que volem fer és que a tots els graus, a cada trimestre, hi hagin 2 assignatures, a primer, segon, tercer, quart, 2 assignatures amb aquest mètode. I el que preveiem és que hi haurà la taca d'oli. Com que les persones que ho faran seran les voluntàries, seran les persones que portaran la bandera d'aquest mètode, com que estic segur pels experiments que hem fet en anys anteriors que això donarà molt bon resultat, creiem que hi haurà la taca d'oli i això farà que en un termini de 2 anys ja ho hàgim implantat en el 100%. Creiem que ho hem de fer així perquè Bolònia, quan es va implantar fa uns 15 anys, a l'estat espanyol no es va fer bé la comunicació del mètode. De manera que va agafar reticències negatives des del començament i això va afectar a bona part del professorat, també els estudiants. Aquí aprofito per dir que entre les persones que tindrem que ens ajudaran a implantar aquest mètode tenim diverses persones de la universitat i de diferents professors i gent molt experta, i també ens ajudarà l'Eduard Ballori, que l'Eduard Ballori és una persona que ha intervingut molt en diferents etapes de l'ensenyament. Abans parlàveu de l'ensenyament més...
L'inicial, no?
Doncs l'Eduard Ballori té molta experiència amb la implantació d'aquest tipus de mètodes en diferents nivells educatius. I, per tant, també creiem que serà un element clau.
Si fan menys classes magistrals, significa que necessiten menys professors?
De professors necessitaran igual o més. Perquè el professor, diguem-ne, no treballarà menys. I l'alumne no treballarà menys. És a dir, la idea és que tots treballin, amb el mateix esforç, tinguin un rendiment molt més elevat. Nosaltres hem calculat una assignatura, aproximadament, un professor, entre les hores lectives, magistrals, etc., un professor li dedica a una assignatura al voltant d'unes 70 hores. Són assignatures que es fan durant 10 setmanes, les hores lectives són al voltant d'unes 40, però les hores que hi ha darrere de correcció d'exàmens, de tutoria, etc., són 30
70.
Més. 70 hores, amb el mètode que fèiem fins ara. Amb el nou mètode, més o menys són les mateixes hores. El que passa que estan repartides de manera diferent. La magistralitat que n'hi haurà i ni té que seguir ben serà menor, però en canvi serà major les hores en què el professor està en un grup de 4 estudiants i estan plantejant un treball, perquè utilitzarem un altre mètode també que se'n diu la gestió per projectes, que és on el grup d'estudiants, en grup, i així aprenen i es perfeccionen amb el treball en grup, doncs aquests estudiants resolen un repte relacionat amb la vida real, i això ens acosta al que dèiem de que hem d'estar més a prop de la societat. Per tant, el professor, més o menys la dedicació serà la mateixa, però els experiments que hem fet, el que hem vist és que els estudiants gaudeixen molt del procés d'aprenentatge i, per tant, aprenen més, i el professorat gaudeix molt perquè veu que l'estudiant està molt més interessat.
Clar.
No hi ha res més frustrant que un professor de quart que té en una aula, per exemple, en teoria 60 estudiants i que resulta que només n'hi ha 20 i que els altres 40 no hi van perquè creuen que no val la pena anar a classe. En canvi, quan fem aquest mètode, hi van tots. Tots i totes.
Hi ha altres idees revolucionàries. Per exemple, vostès volen implantar una mena de passaport en què hi haurà el currículum acadèmic dels estudiants, però també altres dades, com per exemple quines. Què hi haurà en aquest passaport?
Li posaré un exemple. Nosaltres tenim a la Facultat de Dret la clínica jurídica. La clínica jurídica és estudiants, amb l'ajuda de professorat, fan assessorament gratuït a persones necessitades de la societat. Amb l'ajuda de professors i professores, ajuden a persones que necessiten assessorament. Bé, això, que és com una mena de voluntariat, és el que en diem l'aprenentatge servei, això ho posarem en aquest passaport. El passaport és un expedient acadèmic que, a més de posar aquesta assignatura, la nota i aquesta assignatura, posarà si aquest estudiant ha estat 48 hores treballant a la clínica jurídica, si ha anat a una conferència, en un debat, i ha participat en una... Si ha anat, per exemple, assistit a temes culturals, a activitats museístiques, obres de teatre, tot el que faci l'estudiant, si forma part d'una associació d'estudiants, si ha participat en l'acollida d'estudiants estrangers o si ha fet voluntariat lingüístic, tot això ho posarem al passaport. Perquè creiem que això a les empreses els interessa molt.
La Universitat Pompeu Fabra està entre les millors valorades del món en el rànquing Times Higher Education, que és un dels més prestigiosos. És la primera dels països de parla hispana, ocupa el lloc 152 d'entre unes 30.000 universitats que hi ha al món.
Que si, si us ho arriben a preguntar, ningú diria.
No.
O sigui, aquestes dades
són espectaculars. El que passa és que
ara anem a la pregunta del milió.
Sí, perquè quan un pensa en la Pompeu Fabra... I jo he fet la prova, aquests dies, preparant...
Sí, sí. Clar, entre ells me l'has fet a mi.
Tu preguntes, la Pompeu Fabra què és, pública o privada? I molta gent creu que és privada.
Però si parla amb els pares dels estudiants, sabran que és pública, perquè el preu és públic. I si parlen amb el professorat o amb el personal d'administració, sabran que és pública, perquè els salaris que tenim tots són els salaris de qualsevol altra universitat pública. El que passa amb la Pompeu Fabra, aquesta llegenda urbana de si és privada, segurament està relacionat amb que va néixer fa 31 anys, en el mateix moment que va néixer la Ramon Llull. Fins aquell moment no s'havia posat al nostre país noms de universitat de noms de persones. I potser això hi hauria contribuir. Un altre fet que potser hi ha contribuït és que la Pompeu Fabra s'ha vist sempre com una universitat que intenta primar la qualitat amb el que fa. A la Pompeu Fabra intentem no fer moltes coses, però les que fem intentem fer-les amb qualitat i fins ara doncs, ens n'estem sortint. Potser la imatge de qualitat pot fer que algú pensi si té qualitat és que és privat.
Pensem sobretot que hi ha gent que pensa que és com elitista, que ha de ser caríssima.
No, doncs costa igual que qualsevol altra universitat pública. El que sí que costa és entrar, perquè les notes de tall són molt altes. Per cada plaça que ofereix la Pompeu Fabra hi ha dues persones que ho demanen. Això és molt, en el nostre país no hi ha cap altra universitat que tingui aquesta proporció. Llavors, a l'haver-hi moltes persones que volen vindre, això fa que les notes d'ahir pugin.
Altes.
I aleshores, les persones que entren doncs, són persones que el que tenen en comú són persones de classes socials diverses, altes, baixes, mitges, però el que tenen en comú és que són persones que en una determinada edat de la seva vida s'han preocupat d'estudiar.
De fet, vostès denuncien que malgrat estar en aquestes bones posicions en els rànquings, tenen... en comparació amb universitats que estan al seu nivell, tenen molt menys finançament. Tenen, el govern inverteix molt menys diners que no pas en altres universitats que estan més o menys com vostès estan en aquests rànquings internacionals.
Al nostre país, l'ítem clau per definir el finançament que rep una universitat és el número d'estudiants. Aleshores, nosaltres pensem que lògicament el número d'estudiants ha de comptar a l'avaluar el finançament, però també hauria de comptar el rendiment. És a dir, nosaltres tenim els estudiants amb una taxa d'acabar els estudis amb el temps previst molt alta. Abans ha sortit la dada de la inserció laboral. Nosaltres, els nostres estudiants, això ho diu l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària, els nostres estudiants, el 86% està treballant. Per tant, no és el percentatge promig, que és molt més baix. Per tant, tenim dades molt bones de taxes de rendiment dels estudiants, taxes d'aprofitament dels estudis. Aleshores, tenim dades molt bones de generació de coneixement de recerca. Aleshores, creiem que això també hauria de comptar en el finançament.
Li presento el senyor Boigues. Senyor Boigues, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
Bueno, anem aquí amb el mestre de mestres. Vostè s'autonomena... Sí, sí.
Ell s'autonomena.
S'autonomena.
No, s'anomena.
Bueno, vostè sempre ha dit que s'autonomena mestre de mestres i vostè defensa que no cal la universitat, sinó que és molt millor la universitat de la vida, no, senyor Buigas?
Sí, bueno, aviam, hi ha dos tipus de persones, la gent que estudia i després hi ha la gent que el que diu crea estudi. O sigui, la gent acaba estudiant el que ell diu, que és el meu cas. Pues a mi no em cal estudiar res perquè jo... O sigui, la gent estudiarà el que jo dic. En el futur, i hi ha molta gent que em segueix i ho està estudiant. Això per començar. Però jo que volia parlar...
Sí?
És sobretot això, el tema aquest dels que estudien econòmica, sobretot.
Sí.
Aquests són els que realment ja veus que van desencaminats, aquesta gent. Quan veus el que paguen...
Li recordo, perdoni, sí, abans sí, de sí. seguir, senyor Rodríguez, sí. que l'Oriol Amat és catedràtic d'Economia Financera i comptabilitat, eh?
Que
I degà del Col·legi sí. d'Economistes.
Ah, molt bé, enhorabona.
Vale, endavant.
Enhorabona, de veritat. Però a mi se'm diu eminència, i eminència és de per sobre de tot. Tot el respecte, i presumptament, d'acord? Doncs bé, els economistes que estudien, quan veus el que paguen per els màsters o per les mateixes matrícules i tal, tu ja veus que aquesta gent va desencaminada com a economista. Perquè un bon economista hauria de negociar això a la baixa. I fins i tot hauria de convèncer els dels màsters que haurien de cobrar per estudiar allà. Un bon economista, això ho fan, per exemple, els bancs ho fan. Els bancs ens han convençut a nosaltres que, malgrat nosaltres donar els diners amb ells, hem de pagar. Això és de xapó. Aquests tios sí que són bons, saps? Doncs el mateix. Què fan pagant aquestes? Això és car. I un tio d'Humanitats encara el pots enganyar, perquè ell està pensant en la llengua i tal, i amb els números el pots fotre. Però un economista no es pot deixar enganyar d'aquesta manera. Ja van desencaminats. Són cares els cursos, els màsters i això?
Home, aviam, amb això li diria aquella frase, que ara no recordo l'autor, que deia que el que cregui que l'educació és cara, que provi la no educació. Jo li diria una cosa. Vostè agafi una persona que té estudis universitaris, una persona que no els té, per descomptat hi ha excepcions, hi ha gent que ha arribat molt lluny i sense haver fet estudis universitaris, això per descomptat, però jo li parlo del promig de la població. Vostè agafi una persona mitja amb estudis universitaris, una persona mitja sense estudis universitaris, posi'ls en una empresa a fer una feina que mai havien fet prèviament. Que aquesta feina pot ser buscar unes dades... Vostè veurà que la persona que té estudis universitaris és una persona que està acostumada a buscar informació, a agregar-la, sintetitzar-la. En el moment zero, les dues persones semblarà que tenen la mateixa capacitat, però al cap de 3 o 4 dies vostè vagi a veure aquestes dues persones, veiem què han fet. I veurà, jo diria que veurà, que la persona que té estudis universitaris és una persona que està acostumada a buscar dades, a fer síntesis, a fer comparacions. Segurament la persona que té estudis universitaris segurament tindrà idiomes. Jo diria que al cap de 3 o 4 dies la persona que té estudis universitaris haurà arribat més lluny amb aquesta feina que li estava dient.
Però són cars les matrícules aquestes? Vostè què pensa?
Jo, si a mi em digués la meva opinió, l'ideal seria que estiguéssim com a països com a França, on els màsters són gratuïts, clar, es paguen 200-300 euros l'any, o com a Dinamarca, que encara es paguen menys. Per mi seria l'ideal. També li dic que en aquests països hi ha un problema. França tenen un problema molt important, i és que molts estudiants no valoren la formació que estan rebent. Com que té un cost tan petit, la majoria, jo ho dic, parlo molt, i a més moltes vegades he anat a la Universitat de Montpellier, a Perpinyà, a París, i veig que els estudiants, molts d'ells, no valoren el que l'Estat està invertint en ells.
Això passa també quan tu o així llocs i tal, si és gratis, saps? La gent entra i surt, xerra malament l'actuació, saps? Sí.
Ara bé, jo li dic... Què faria jo, si jo tingués una vareta màgica, el que sí faria és augmentar moltíssim les beques. De manera que ningú es quedés enrere per temes econòmics. Jo augmentaria moltíssim les beques, i aquí hi tenim molt a fer, i en el cas de Catalunya les beques, tot i que el Tribunal Constitucional no sé quantes vegades ha dit que el govern català té raó i que s'haurien de transferir les beques, doncs no s'han transferit encara. Però aquí jo el que s'hi faria és posar molts més diners amb les beques, perquè actualment hi ha persones que haurien d'estar a la universitat i que per motius econòmics, perquè la família no pot pagar, no solament a l'estudi, perquè els estudis al final el que és l'estudi en si no és el més car. El més car és aquesta persona que no pot estar treballant, que no pot estar contribuint a la seva família. Per tant, jo més que... Per descomptar que hi hauria que baixar els preus, però per mi és més important incrementar moltíssim les beques.
Gràcies. Moltes gràcies pel respecte que m'ha disposat.
Però és una mica contradictori. No sé si se n'adona, no sé si havia anotat que, evidentment, li falten aquests estudis universitaris, perquè primer ha preguntat que pel preu i ha preguntat que quin preu tenia el preu per estudiar, i després reivindicant que el preu sigui pràcticament de franc, i després ha dit que si no es paga, no es valora. Se n'adona d'aquesta contradicció seva?
Se n'adona, senyor?
No, si ho ha dit vostè. Senyor Buigas.
Ah, no, però...
Vostè en l'argumentació, sí, primer, que era sí, massa car. Mm. I després, quan li ha dit que França, per exemple, no es paga sí, tant i no... I vostè diu, no, és que clar, no es valora. Aleshores, vostè mateix s'ha fet un monòleg aquí una mica estrany.
Aquí està la intel·ligència, la contradicció humana de la intel·ligència de la relativitat.
És un treball mental.
Sí, una vegada més.
Enteneu res.
El que dèiem, que es nota que no... Bueno, en fi. Bueno, deixant de banda per un moment la universitat, l'Oriol Amat ha passat per la política, perquè vostè ha tingut experiència en aquest àmbit. Concretament, l'any 2015 va ocupar la llista, el número 7 com a independent en la llista de Junts pel Sí, i va ser diputat al Parlament de Catalunya en la 11a legislatura entre el 2015 i 2017. Quin ha tret d'aquesta experiència? Perquè l'he vist molts cops a la televisió allà a l'Escó.
Sí, estava allà darrere del president Puigdemont.
Sí, l'hem vist molt i pensava, sí, qui deu estar pensant aquest home aquí darrere veient el que està veient?
Doncs miri, segurament em duria a veure amb un ordinador escrivint.
Sí, senyor.
Vaig escriure un llibre mentre estava al Parlament. Aviam, recordo al final de l'etapa, vaig estar 19 mesos, recordo un dia parlant amb els serveis del Parlament, una persona em va dir, mira, hem estat controlant o mirant els diputats que estaven més temps a l'hemicicle i ens ha sortit que eres la persona que estava més temps a l'hemicicle.
És que sempre el vèiem.
Exacte. Aleshores, jo estava escrivint un llibre, sí, però evidentment escoltant. Escoltant. Aviam, quan estàs 10, 12, 15 hores seguides sentat, doncs, què n'he tret? Vaig veure temes molt positius, també algun tema negatiu. Temes positius, aviam, el més important, poder servir el teu país. I en concret a les persones que t'han votat. És a dir, jo, quan un està en un lloc perquè l'han votat, és el que em passa ara quan estic a la universitat, tens un sentiment de molta responsabilitat per intentar servir les persones que t'han votat.
Però, perdoni que l'interrompeixi, però un diputat com vostè que estava allà assegut, què pot fer un diputat allà assegut? Perquè, clar, una cosa és que veus els consellers que sí que tenen... I, a més, en aquell moment, en fi, que vam anar a parar el referèndum del 2017, però, clar, vostè no li van donar cap càrrec. Vostè feia de diputat, clar, pels que estem a fora. Penso, què és el que fa? Que, a banda de fer el llibre, què feia vostè durant...
No, vaig presidir la comissió de la Sindicatura de Comptes.
Home...
Aleshores, jo recordo quan vaig arribar, doncs hi havia, no recordo la xifra, però potser, no sé, 60, portàvem un retras de 2 o 3 anys d'informes que s'havien de passar per la comissió. Aleshores vam dissenyar, amb la resta de partits, vam dissenyar un sistema per poder veure més ràpid tots els informes, de manera que ens vam posar al dia al cap d'un any i mig. Per tant, vam poder intentar millorar el que fèiem allà. Un altre tema, aviam, quan ets un entre 135, pues el teu, ets un entre 135. En el meu cas, el que vaig intentar, no me'n vaig en sortir, però el que vaig intentar és mirar que hi hagués la... Aviam, sóc una persona de diàleg, de consens, d'arribar a acords. Aleshores, amb aquest tema, doncs, evidentment, no me'n vaig en sortir. La veritat és que quan el president Mas em va proposar d'anar a diputat, jo li vaig dir que no. No perquè no pensés que no combregués...
Perquè no s'hi veia.
No m'hi veia i tenia 3 projectes. Però llavors la família, el meu pare, que ara té 95 anys, en aquell moment en tenia 90, em va trucar, jo estava a Islàndia en aquell moment, em va trucar, escolta, Oriol, que m'han dit que has dit que no al president Mas, la família et demanem que diguis que sí. Bé, aleshores vaig pensar, el meu pare mai em demana res, i ara em demana això. Va ser el que va fer decantar la balança, no és que fos blanc o negre. Aleshores, deia, temes positius, un tema molt important per mi. Em va permetre entendre millor a l'altre. Jo abans d'estar... Jo no he militat mai enlloc, és a dir, sempre he estat a la universitat.
Sí, perquè vostè és independent.
Sí, exacte, però vaig estar aquells quasi 2 anys. Aleshores, quan vas... tu vas amb el cotxe i vas sentint la ràdio i hi ha un líder polític que no t'agrada, que està dient unes barbaritats, canvies d'emissora.
Exacte, sí, sí.
Bé, quan tu estàs allà al Parlament... Doncs no canvies d'emissora, ho estàs sentint. Bé, estar 2 anys sentint els diferents partits, els seus posicionaments sobre determinats temes, sobretot temes socials, doncs a mi em va permetre entendre a l'altre. Aleshores, jo abans era més binari, blanc-negre. Ara entenc molt bé les diferents perspectives, n'hi ha unes que les comparteixo, unes que no. Aquest crec que és un tema molt interessant. Un altre tema és poder entendre com es fa una llei. Vaig ser ponent d'una llei, que és la llei d'estadística, una llei molt tècnica. Quan em van dir, escolta, doncs seràs ponent d'aquesta llei, que és una llei que presentava el govern, doncs jo vaig preguntar com funciona fer una llei. Doncs mira, és això, has de fer això, això. Vaig calcular, mira, són 18 mesos. Llavors vaig 18 mesos per fer una llei, això s'ha de poder fer en menys temps. Aleshores vaig parlar amb els serveis del Parlament, amb altres partits polítics. Doncs aquella llei, ho dic de memòria, en lloc de fer-la pràcticament quasi en 2 anys, aquella llei es va fer en 6 mesos. Per tant, aquí també vaig veure que el Parlament, com altres àmbits de la vida pública, hi ha molta oportunitat de millora. Aquest és un altre tema positiu. Un altre tema positiu. A la universitat, quan ens pregunten un tema, doncs, diem, escolta, això, doncs comences a dir, bueno, això, però és blanc, després és negre, dones totes les perspectives. Quan estàs en política, has de fer missatges molt curts, i és o blanc o negre. Aleshores, també aprendre una mica això, que també és interessant. Després vaig fer amics de tots els partits.
I vist la política des de dins, l'ha decepcionat el món de la política? Ho dic perquè conec alguns casos que gent que ha entrat en el món de la política que han sortit allò, diguéssim, cremats o amb la contra... Si més no, decepcionats del que és la política, sí. No?
Home, aviam, els polítics el que passa que alguns d'ells a vegades s'ho guanyen, la mala fama, no? És a dir, a vegades hi ha un excés de teatre, a vegades hi ha un excés de gesticulació, hi ha un excés d'explotar les baixes passions de l'electorat, i això jo crec que es fa excessivament. Jo recordo un dia molt concret, que a més tinc una fotografia, de 2 persones que un minut abans de la fotografia s'estaven tirant els trastos pel cap, i 10 minuts després s'estaven tornant a tirar els trastos pel cap, quan hi havia les televisions i les ràdios allà enfocant, i que entremig s'estaven explicant acudits, com faríem amb una persona de molta confiança. És a dir, crec que en alguns moments hauria d'haver-hi més respecte, hauria d'haver-hi pensar més en el país, més que amb els interessos concrets d'un partit o d'un altre. Per altra banda, també vaig veure la majoria de gent en política molt vocacional, que treballen moltes hores al dia, la gent es pensa que...
I vividors de la política? O sigui, gent que viu de la política, que és el que dèiem ara, que no s'ha cultivat, sinó que tota la vida han estat a la política. A veure, fins i tot hi ha algun ministre...
Sí, sí.
Que sempre ha estat a la política, no han passat ni per la universitat.
Jo el que diria és que els que vaig conèixer, el sou se'l guanyaven. Perquè quan has d'anar a una reunió d'una comissió, quan has d'intervindre, i sobretot els partits que tenen menys diputats, es treballa molt. Quan tens que fer una intervenció en el ple del Parlament, potser parlaràs només 10 minuts. Per parlar aquells 10 minuts, segurament has estat 2 o 3 dies preparant bé la intervenció, documentant-te. Jo diria que es guanyen el sou. Un altre tema és que potser n'hi ha masses. A mi, si em diguessin, necessitem tots els polítics que hi ha en tots els llocs, potser n'hi ha masses.
M'agrada perquè parla, no, des del seu punt de vista. L'emplaço un altre dia per parlar d'economia a Catalunya, perquè tenia tot un apartat, però no ens donarà temps, però sí que vull fer-hi una última pregunta. Vostè va entrar el 15 i va arribar fins al 17. A mesura que ens acostàvem a l'1 d'octubre, vostè ho veia clar, allò, o no ho veia clar?
Ho veia clar. Políticament, econòmicament...
Bueno, ja m'està responent o m'ho està preguntant?
No, és una pregunta.
És allò que veus que s'acosta la data i dius, això després de l'1 d'octubre saltarem la tanca com el Grand National i seguirem cavalcant, o ens estimbarem contra la tanca del Grand National?
Aviam, jo...
Vostè que estava darrere, a l'escó de darrere.
Aviam, en el meu cas concret, jo era molt optimista, sóc molt optimista sempre en tot, i amb aquí l'optimisme doncs a vegades et fa equivocar-te. Ara mateix crec que, per exemple, l'economia catalana farà un gran rebot cap amunt. Ara bé, en aquell moment jo li diria que era molt optimista, el que passa que vaig fer 2 o 3 errors d'apreciació. El primer és no tindre present el que l'estat espanyol, diguem-ne, estaria disposat a fer. Jo pensava que alguna línia no la traspassaria. En segon lloc, també esperava que Europa, que déu-n'hi-do el que ha fet Europa i el que farà Europa, però pensava que en algun punt Europa hauria ajudat una mica més. I després també val la pena dir que, de la mateixa manera que valoro molt positivament la gent aquí, com la gent amb tot el que passa tal, doncs segueixen aguantant i segueixen votant i tot, al mateix temps tenim un tema que és molt negatiu, que ens fa molt mal, que és la divisió. És a dir, hi ha partits que poden tenir estratègies diferents, per descomptat que tenen que tenir estratègies diferents, però hi ha temes en els que haurien d'anar coordinats. I aquest és un tema molt feble que afebleix molt tot aquest moviment. Aleshores, jo quan vostè em diu, escolta, com ho veies? Jo era molt optimista, però clar, era... Després he vist que l'estat espanyol està disposat a fer coses que jo pensava que no farien. Pensava que Europa faria alguna cosa més i pensava que els partits d'aquí no anirien tan dividits com van.
Senyor Amat, d'economia, que diu que ve un repunt important i que Catalunya en sortirà beneficiada, si li sembla, ho emplacem per un altre dia. Ja canviarem, diguéssim, farem l'entrevistarem a banda de rector, doncs com a catedràtic d'economia financera i com a degà del Col·legi d'Economistes, que cosa que ens interessarà molt parlar-ne. Un plaer.
Pues molt de gust. El que passa que amb el Col·legi d'Economistes estem fent ja una transició. Aleshores, però no, estaré encantat de parlar d'economia.
Home, i tant, perquè clar, ens hem quedat aquí, m'han quedat un grapat de preguntes, però
sí.
Ja ho emplacem per un altre dia, perquè ara no disposem de més temps, i parlant d'economia hem de fer calaix, perquè tenim, tenim uns quants anunciants que estan aquí preparats i a punt per vendre els seus productes, i si no, no farem ni cinc. Professor, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. 3 minuts, són 3 minuts i mig d'unes quantes recomanacions i ja estarem a la recta final del programa.
Versió RAC 1.